9 i 22, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils, en Jordi Casas. Molt bon dia.
Bon dia.
I estan a punt d'incorporar-se en Toni Ramon i en Domènec Miquel, aquesta tertúlia que tindrem fins a les 10 del matí. Estàvem parlant fora de micro amb en Jordi Casas sobre el debat de l'estat de la ciutat que va tenir lloc ahir al ple de l'Ajuntament. Per fer un petit resum per a aquelles persones que no el van seguir, explicar-los que l'alcaldessa Mercè Conès es va marcar com a objectiu deixar una ciutat forta i solvent econòmicament, que no exclogui ningú quan d'aquí 2 anys acabi el mandat. En el ple extraordinari va defensar una triple estratègia: mantenir les polítiques de promoció econòmica, consolidar les partides socials i apostar per un municipi respectuós amb el medi ambient. Els partits de l'oposició es van desmarcar d'aquest discurs. El PP, per exemple, va criticar l'adhesió de Sant Cugat a l'Associació de Municipis per la Independència. El PSC li va demanar a Conesa no oblidar les reclamacions de la segona residència a l'hospital de referència. Iniciativa va lamentar, entre altres coses, que el municipi hagi sortit esquitxat pels casos Palau i Martorell i que es presenti a vegades Sant Cugat com una ciutat aparador. I la CUP situa la desobediència com la millor recepta per plantar cara a la reforma administrativa del govern espanyol i a les retallades socials de la Generalitat. He fet aquest resum inicial per situar les persones que no el seguissin. Jordi, tu sí que el vas seguir, no?
Bé, vaig seguir tota la primera ronda d'intervencions, 1 hora i mitja, i per tant crec que tinc una idea més o menys acabada del que es va dir. No?
És difícil resumir-ho, en 40 segons del que es va dir, però vaja, a la web de cuap.cat poden trobar més detalls.
Però... Jo tampoc resumiré, jo no la meva opinió. A veure, bueno, és la primera vegada que es fa un debat d'aquest, de l'estat de la ciutat, que ha fet... Més que l'estat de la ciutat, és un balanç cofoi per part del govern i crític per part de l'oposició del que s'ha fet durant 2 anys. Perquè l'estat de la ciutat seria... bueno, també quan es diu de l'estat de la nació també enganya, perquè l'estat seria fer una anàlisi del que tenim, però bé, és igual. A veure, d'entrada, en aquests debats, com qualsevol que hi ha govern i oposició, has de fer la mitja aritmètica, perquè, clar, tots exigeren, no? El govern jo crec que és excessivament cofoista i optimista a l'hora de fer el seu balanç, i l'oposició òbviament és hipercrítica, perquè el que es tracta és de fiscalitzar i criticar, bueno, criticar o denunciar aquells aspectes de la gestió de l'equip de govern que no han agradat. Però bé, si intentes ponderar i fer una mitja aritmètica, doncs bueno, surts més o menys una idea de com estan les coses. A veure, jo la intervenció de l'alcaldessa, que era després la del portaveu de l'equip de govern de Convergència, no ho vaig sentir perquè ja no hi era.
De fet, complementava...
Però de l'alcaldessa, home, jo vaig trobar un pèl cofoista, no? Que tot va bé, tal i qual. Dius, ostres, si més no lliga amb l'estat, sinó de la ciutat, del país, no? Perquè les coses són bastant més complicades del que es presentaven. I per part de l'oposició, bueno, potser sí que, com deia abans, potser vaig trobar a faltar unes certes precisions. I a veure, a mi, després seguirem, la meva conclusió general... és que el debat podia haver tingut més volada, podia tindre, com diuen en castellà, més enjundia, no? Vaig trobar que per ser un debat, que és la primera vegada que es fa i que suposo que es farà molt de tant en tant, i que és un debat més o menys transcendent, li vaig trobar a faltar una... no sé, em vaig anar una mica dient, coi, m'hagués sentit escoltar altres coses i potser d'una altra manera. De tota manera, i acabo, perquè suposo que anem fent la
ronda... Ara en parlarem més.
Jo crec que un tema important que va sortir, que va ser tractat més o menys, bueno, no diria d'una forma perfecta, però bueno, que va tindre la seva interès, va ser el tema de rigor, que és el tema del model de la ciutat, i el tema d'aquest ciutat de parador, de cartó a pedra, que de vegades se'ns ven sota la marca Sant Cugat, que, bueno, que amaga moltes coses i que potser no es distancia tant d'altres ciutats com a vegades pretenem fer creure, no? Llavors aquest debat, que tots els partits, pràcticament tots menys el PP, que va dir que estava encantat amb el model de ciutat, però tots els partits de l'oposició van treure, a mi em sembla la part més interessant del debat, que si en cas ja en seguirem parlant.
Ja s'han incorporat en Domènec Miquel i en Toni Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
Estem parlant d'aquest ple de debat d'estat de la ciutat que va tenir lloc ahir al ple de l'Ajuntament, en què els partits polítics van expressar com veuen la ciutat i també com creuen que s'han d'encarar els 2 anys que venen del que queda de mandat. No sé quina opinió tenen de les intervencions, si és que el van poder seguir.
S'estaven preparant la...
Ens estaven preparant la tertúlia.
Sí, la veritat és que jo no el vaig seguir gens, que no...
Jo,
sí, no, veig que el ciutadà responsable va ser el Jordi.
No és un pare responsable, jo soc responsable, no és un pare responsable. He de confessar que no tenia previst anar-hi, i vaig anar-hi expressament perquè no tenia tema per l'article d'aquesta setmana al diari, i vaig dir, home, si vaig allà ja tinc tema per 15 articles, no? Però va ser aquest el motiu. D'altra banda, home... clar, un debat que fa molt de tant, tampoc... em va dir, jo vaig anar al metge de capçalera i em va dir que no em faria mal a la salut. Diu, si vas de tant al ple, no et farà mal. I vaig dir, bueno,
no, però de tant en tant, eh?
De tant en tant.
Els, però, que, ja, els que hi hem anat com tu, assíduament, eh?
Sí. Era la primera vegada, no és, és la primera vegada que anava aquest mandat al ple. Em sembla que vaig anar al de presa de posició i no havia tornat més. Home, a veure, ara parlant en sèrio, i amb això no vull desanimar la gent que, perquè no hi vagi, però, a veure, vist des de fora una persona que no és regidor, i tot sense regidor, però des de fora els plens poden ser molt avorrits, perquè, a veure, el 90%, i el Toni ho sap, el 90% dels temes que es tracten són molt de caràcter tècnic o administratiu. El debat polític potser es fa un cop cada tres plens i en temes molt concrets.
On les mocions.
Amb les mocions, no? Que a vegades
ara
també...
sí, perquè ara fotem 7 o 8 mocions cada ple.
Amb les mocions es reprodueixen...
Quan jo hi era, no presentàvem 7 o 8 mocions cada ple quan jo hi era.
No, a vegades les mocions també reprodueixen debats a nivell nacional,
sí,
no?
I llavors, el 80%.
Clar, et redueix realment discutir sobre la ciutat o aspectes de ciutat a un percentatge molt petit. I si a sobre, en aquest percentatge, doncs, el vocabulari, el llenguatge, no? S'acostés al carrer, doncs facilitaria l'entesa per part del públic, no? Però moltes vegades és veritat que ens perdem amb detalls, doncs, que a la gent del carrer se li escapen radicalment, no? Absolutament. Per tant, no ho sé. Jo hi tenia una funció i una tasca més important, que era estar amb la meva filla, i no vaig poder assistir al ple. Vaig fer de pare, i molt orgullós, i per tant ja ho seguiré pels mitjans de comunicació que... què es va dir, i bueno, sobre l'estat de la ciutat en podem parlar bastament sense gairebé haver sentit l'alcaldessa.
De fet, són els mateixos discursos que sentim al llarg del mandat, que en aquest cas es condensen en una intervenció de més de 10 minuts, perquè en principi eren 10 minuts, però al final tothom es va acabar allargant més, i els partits polítics tampoc van oferir res nou. No dic que no fos bo que és van que... proposar, dic que no va estranyar cap posició de cap partit polític.
No, home, no es pot esperar sorpreses, igual que quan es fa el famós... debat de l'estat de la nació, no, quan es fa a nivell de Catalunya, a veure, és una síntesi del que es ve dient des de fa temps, no? Tampoc sorpreses, tampoc pots esperar, no?
I sobre els plens, veig molt preocupats els partits polítics amb la poca assistència que hi ha als plens. Jo crec que confonen assistència amb participació ciutadana i que a partir d'aquí els trontolla la perspectiva de si la ciutat està implicada o no.
Ahir estava ple, eh? Vull dir, potser perquè la cosa tenia morbo. També cal dir que una bona part de les persones que van a aquest tipus de plens, no sé si van a tots plens, són tècnics del nivell de l'Ajuntament, que no sé si estan obligats a anar-hi, però clar, poden ser, aquests poden ser ja 14 o 15 ja, eh? I si allà calen 50 persones, només que en vagin 30 ja està ple. De totes maneres, respecte al que dèiem abans, és curiós, perquè les parts més avorrides del ple, les que tenen un caràcter més tècnic o institut, solen ser les que incideixen més en les condicions de vida dels ciutadans, perquè és allà on s'aproven coses concretes. Els grans debats polítics, exceptuant el pressupost, normalment, com deies tu, són debats per marcar perfil polític, però tenen poca coincidència amb la quotidianitat de la gent. No deixa de ser una paradoxa. Oh. Digues alguna cosa, Domènec.
Va, Domènec.
Que ens ha vingut molt adormit avui.
No, és un problema d'adormir. No, però, a veure, jo diria, diguéssim, que els plens tampoc moltes vegades és el lloc on realment la ciutadania pot incidir, perquè l'única cosa que pot fer, diguéssim, és fer algun comentari o alguna cosa. Diguéssim, la participació ciutadana està estructurada d'una altra manera, per tant, el fet d'assistir o no assistir als plens no és una cosa que sigui indicatiu de participació ciutadana, eh? Vull dir, això és claríssim. I per una altra banda, home, l'experiència que hi ha de la participació ciutadana potser tampoc és excessivament bona, no? Perquè moltes vegades la participació ciutadana és més aviat minsa i alguns dels que hi participen de forma activa en realitat no estan pensant en la ciutat, sinó que estan pensant en termes personals. I a veure, diguéssim, allò que hi ha de lo millor i què és el que jo puc fer, diguéssim, des d'aquí, des d'aquesta aquest punt, no?, que em dona un accés més directe als polítics i als grans tècnics i aquestes coses, no? I això també és com una mica lamentable.
Jo recordo haver cobert alguna vegada alguna sessió amb la ciutadania, per exemple, aquí a la zona de l'Avinguda de Rius i Taulet, quan es van canviar els sentits dels carrers i es van intentar fer algunes millores en mobilitat, i recordo que les intervencions dels veïns, la majoria eren si els posarien un contenidor davant de casa i si podrien aparcar el cotxe. Aleshores, la participació ciutadana es limitava a una suma d'interessos personals expressats en el tinent d'alcalde de mobilitat, en aquell moment en Jordi Puigneró, i el resultat que se'n podia treure d'aquella reunió era que la gran preocupació era veure si la gent podria continuar aparcant on fins ara aparcava i que no hi havia en cap moment una visió global del que necessitava, en aquest cas, un barri amb unes característiques ben definides, amb potser problemes de mobilitat, i el debat quedava en allò. Es parlava de que hi havia hagut participació ciutadana, perquè de fet n'hi havia hagut, hi havia hagut gent que anava a expressar la seva opinió, però es limitava a saber què passaria amb el seu carrer. I em consta que continua passant en diversos aspectes de la ciutat quan s'intenta fer alguna sessió de participació ciutadana.
A veure, la participació ha d'anar amb els dos sentits. Primer, per acabar el tema dels plens, també destacar que la gran feina de regidors i regidores no és el ple. O sigui, quan s'arriba a ple, el ple, diguéssim, és una mica l'última escenificació del teu posicionament. Prèviament, o s'han presentat les propostes, o s'han treballat en comissió informativa, s'han discutit, s'han transaccionat. Ara, realment, segueixo poc el dia a dia dels plens. En els 8 anys que vaig estar regidor, he de dir que un altíssim percentatge de propostes gairebé s'aprovaven per unanimitat, però perquè hi havia aquesta feina prèvia. Per tant, el ple era l'escenificació de l'acord o el desacord. Que havies pogut transaccionar, que estaves d'acord, que t'havien aprovat propostes, doncs, bueno, matitzaves el que havia sigut la proposta inicial, et posicionaves i votaves a favor o en contra. Per tant, també destacar que el ple té la importància que té. Vull dir, és allò, visualitzar si hi ha hagut acord o desacord, però la feina s'ha fet molt anteriorment. I llavors, amb la participació ciutadana, d'alguna manera, també ve a passar el mateix, no? O sigui, aquella participació que, amb la meva experiència, tant en un costat com a l'altre, doncs he vist que funciona, és la de proximitat, la d'una taula de participació, per exemple, en polítiques socials. La coordinació que es fa entre diferents entitats o serveis públics, doncs, funciona, i funciona molt bé. L'altra cosa és quan ja estem, arribem a consells, que ja estem en aquell nivell polític-tècnic, que no sabem ben bé on som, i que són realment molt poc operatius. Però quan la participació baixa en el detall, en la proximitat, o amb l'entitat, amb el servei, amb el ciutadà, és on realment es donen resultats i surten temes i temes interessants. L'altra cosa està en no confondre la participació amb obrim la possibilitat d'una carta als Reis, que moltes vegades ha estat això, de dir, des de les administracions, doncs obrim un procés participatiu. Vostès demanin. Ara bé, després això queda doncs, amb sac foradat, perquè ni es respon, perquè moltes vegades podria ser legítim, o és legítim, que una administració pugui dir que no a una sèrie de propostes, sempre i quan estiguin argumentades. Si no passa res, si no hem de confondre un procés de participació amb allò que digui el veí que més crida, allò ha d'anar a missa. No, tampoc és ben bé això, no, la participació. I per mi falla aquest aspecte de retorn, no? De dir, molt bé, hem rebut aquestes propostes, treballem-les, per què algunes poden ser viables, per què no, per què aquesta és interessant, per què aquesta no és interessant, i fer un treball, jo crec, una mica més seriós sobre les propostes que hi ha a damunt de la taula.
Ara que hem derivat cap al tema de la participació ciutadana. A veure, jo defenso una llei de participació ciutadana.
Un parèntesi, ahir va sortir bastant en el ple, sí. Va haver-hi referències.
Jo defenso una llei o una teoria, una hipòtica, que és a més òrgans de participació, menys participació. Crec que és directament proporcional. Jo crec que tenim una inflació d'òrgans i de participació, però jo crec que hi ha poca participació. Jo crec que o sigui, val menys òrgans de participació, però més efectius, i després crec que hi ha un gran tema que minva l'interès a la participació d'òrgans en aquests moments, a la participació d'aquests òrgans, és que són moments poc faladors, hi ha pocs diners, i per tant poca cosa pot prometre l'administració pública, quan comença el Consell, bueno, això és consultiu perquè no penseu que tot el que demaneu, i ho dic per algun que jo conec, perquè no hi ha calés i per tant la cosa va a la baixa. Per tant, quan les expectatives són magres, home, desincentiva la participació de la gent. Això és evident. Aquest és un tema. Segon, el que deia el Domènec, és a dir, aquí ens trobem una cosa que és una mica no paradoxal, però és veritat. En teoria, l'Ajuntament amb qui hauria de parlar, negociar i tal, igual seria amb aquell teixit associatiu organitzat, és a dir, amb entitats, joves i tal, que fan d'intermedis entre el conjunt de la ciutadania i l'administració a l'hora de parlar d'un pla, de pim-pam, tal. Però llavors et trobes que aquestes entitats o tals, que més o menys treballen en clau de ciutat, aquelles persones que no hi participen són precisament aquelles que quan tenen ocasió d'anar d'allò, què hi de lo mio? Perquè, clar, si no participen és perquè tenen poc interès en participar i dedicar temps a la ciutat en el seu conjunt, el que els interessa és el seu, i per tant ni estan a una entitat ni participen del debat d'aquesta entitat, i quan a títol individual poden participar a un sigui, clar, el que s'interessa és el seu. I, clar, això és un fet d'allò. I això, per exemple, em porta allò del ple d'ahir, que el portaveu del PP va, bueno, que serà el PP, va ser l'últim, l'únic grup municipal que no va votar el pla de mobilitat, i l'home deia, és que el pla de mobilitat prioritza el vianant i les bicicletes, i això és una cosa romàntica, aquí els cotxes, home, aquí, hòstia, menys mal que no manen, per això farem comprar un cotxe, aquesta gent. Aquí s'ha aprovat els cotxes i tal, i s'ha de consultar els veïns i tal. I aquí ens trobem aquesta paradoxa, és a dir, segur que si tu, amb el tema de la mobilitat, els interlocutors que tens, la reflexió que fas, obvies el tema global de ciutat, els interessos generals, i vas a parlar per veí per veí, clar, el veí dirà, bicicleta, no, ja l'ho veus, cotxe, i arribava amb el cotxe fins a casa i tal i qual, no? És aquesta contradicció, no? Aquesta, dic perquè és aquesta, perquè llavors deia, consulteu els veïns, i veuràs com els veïns us diran que el que volen és el cotxe i tal i qual. Certament, si tu el que fas és una bilateralitat individualitzada amb la gent, que llavors queda difuminada el que és una reflexió de ciutat, segur que et diran que, va, els vianants, escolta, jo vull amb el cotxe poder arribar a la botiga, poder arribar fins a casa, que no em facin direccions úniques, que no em facin zones de vianants, no? Bueno, és aquesta contradicció, no sé si m'he explicat.
Sí, però també hi ha una altra contradicció, i és que de vegades, diguéssim, doncs, a través d'aquests òrgans de participació, que ja sabem que són sempre consultius, diguéssim, doncs, es fan propostes, es fan coses i demés que realment són positives per a la ciutat. Però aleshores es troben amb l'estament polític. L'estament polític representa que té la legitimitat democràtica, no? I llavors, en base, diguéssim, a aquesta legitimitat democràtica, fa tot el contrari del que ha dit la participació ciutadana. I llavors, escolti, perdoni, llavors, a veure,
però deixa'm fer d'advocat del diable. Deixa'm fer d'advocat del diable. Si a través d'un procés de participació ciutadana s'acaba adoptant una mesura que resulta negativa i es veu que ha fracassat, jo com a ciutadà a qui li demano la responsabilitat? Per exemple, perquè jo, per exemple, a un equip de govern que s'equivoca i, per exemple, fa un pla de mobilitat que és un autèntic nyap, jo sé que, per exemple, d'aquí 2 anys puc anar a votar i puc votar un altre partit que em presenti una alternativa. Però si el procés de participació ciutadana acaba desembocant en una decisió mal presa i el polític s'acaba escudant en aquell procés, jo aquí li demano responsabilitats després. Perquè aquesta és una altra de les grans preguntes. Per exemple, a Terrassa, a la Rambla de Terrassa,
sí,
es va prendre un conjunt de mesures a través d'un procés de participació ciutadana i s'ha vist després que les mesures que s'han pres no han acabat de funcionar. A qui li demano responsabilitats? A l'alcalde, al tinent d'alcalde o a la gent que va participar en aquest procés? Perquè aquest és un dels grans dubtes també de la participació ciutadana, sí, perquè no sempre allò que ve del poble té per què ser bo, perquè potser és una suma d'interessos individuals que acaben desembocant en una solució que es converteix en un problema.
Sí, amb això tens raó. Sí, amb això tens raó.
I perquè també a vegades es presenta la participació ciutadana com a fórmula que resoldrà tots els problemes, però un cas proper, el nostre, que ens hi podíem haver trobat també, en una situació similar, ha acabat desembocant en un autèntic desastre.
Però rares vegades, la veritat és que el que diu la participació ciutadana, diguéssim, es porta a la pràctica.
No, amb això estem d'acord.
Dir, en fi, perquè després sempre, diguéssim, es matitza, perquè a veure, la participació ciutadana normalment no està feta pas per tècnics, sinó que està feta per ciutadans, que els hi sembla una cosa, que després això, diguéssim, s'ha d'adaptar tècnicament i que després, diguéssim, encara hi ha un altre filtratge polític. Però una cosa és això, diguéssim, doncs, que dir, bueno, aquesta idea en principi és bona, ja l'hem de reconduir, l'hem de fer possible, i una altra cosa és fer un afrontament, diguéssim, total, perquè jo sóc el que mano. I s'ha acabat, I te'n podria posar exemples recents.
No, els que vulguis, vull dir, no.
Per tant, vull dir que no, en fi.
A veure, torno una mica amb el que havia dit abans, no? Dir, amb un procés que s'obre puntualment, no? Doncs es va, recordo ara, per exemple, el de l'habitatge, no? Que es va fer fins i tot via web, doncs podies contestar una sèrie de preguntes, després es van fer una sèrie d'uns debats i unes trobades a la Casa de Cultura, va tenir molt poca repercussió i molt poca participació. Però ara bé, aquells debats o aquelles peticions o valoracions fetes per correu electrònic o en les sessions presencials, si no tenen un retorn, sensació de frustració, jo crec que és absoluta per la gent que participa, no? O sigui, torno a dir, no cal que l'administració, jo no demano que l'administració digui que sí al qui cridi més, no? Però si diu que no, que és legítim dir que no, que ho argumenti, que ho expliqui, que ho justifiqui, perquè potser ens convencen. I per tant, tots contents. Jo crec que el problema és que el missatge, o sigui, queda tallat, que la cadena queda tallada, no hi ha un retorn. I llavors, jo crec que això és el que segurament pot generar més frustració a la gent que en algun moment o altre doncs ha fet algun procés de participació. I després, aquella participació constant, no?, que van ser en els seus moments doncs, realment molt actives i que s'han anat desinflant, que eren els consells de districte, segurament el que tu, Pep, que n'havies cobert segurament més d'un
i dos
com a periodista, doncs recordo els de la Floresta, doncs home, bàsicament el que va acabar desinflant ja tothom era que cada consell de districte, o sigui, trimestre rere trimestre, doncs per exemple aquell pal de la llum aguantat per un bidó d'oli ple de formigó en una plaça de la Floresta, doncs era recurrent a tots els consells, no? I això jo crec que també és el que realment desgasta. I fins i tot quan negocies una partida pressupostària per arreglar-ho, que el regidor de Tor ni ho arregli, o sigui, té els diners per fer-ho i no ho fa. Jo crec que això sí que ja és per...
Recordo la frase, per... em prenc nota.
Sí, sí, sí.
Això de la participació ciutadana, clar, aquí estem amb un xoc de legitimitats, no? De la democràcia representativa i la democràcia participativa. Jo crec que la segona no pot substituir la primera, no? Els polítics tenen tota la... farà malament o bé, però tenen tota la legitimitat per prendre decisions i per prioritzar, perquè la política és sobretot prioritzar amb recursos escassos, bàsicament, sobretot a nivell municipal. Entenc que la participació és per complementar aquesta legitimitat democràtica de decidir la cosa pública, se suposa amb la participació d'aquella gent que coneix la matèria, no? Sigui uns veïns amb un pla de mobilitat o siguin les entitats al pla de cultura, per dir alguna cosa. El qual no vol dir que els resultats sempre siguin positius, ni molt menys. Ara, ni l'administració es pot escudar i dir, no, és que ho han dit els veïns, perquè és una decisió seva, ni els veïns, clar, poden pretendre que sempre se'ls hi faci cas, no? Perquè, bueno, de vegades ho impossibiliten, hi ha una anàlisi diferent per part dels polítics, o no hi ha calés, etc. No? Jo crec que ens passarem tota la vida discutint, perquè el punt òptim no el trobarem.
És difícil de trobar. No?
Ara, que també em sembla a mi que, sobretot en aquests moments que les expectatives de realització municipal o política en general són escasses, és que el tema de la participació s'acaba de convertir també en una marca. Aquí tenim una participació fantàstica, tenim una quantitat d'hores de participació fantàstica, nosaltres estem per la participació, s'acaba de convertir en una marca i en una venda de màrqueting més que en algo realment efectiu. I llavors arribes a crear, des del punt de vista, òrgans que d'entrada ja es veu que jo, no, per exemple, jo n'he estat sempre, no he vist mai clar i no n'he estat partidari, els dos consells de districte, els districtes del centre, els en diu centre. Però si això es veia venir, que això no... no els...
Però calien, de veritat?
No, perquè és el que t'estic dient, si es veia venir, si... No,
perquè els pares del reglament orgànic municipal...
A veure, quan es van crear els consells de districte, de la Floresta, Mirassol i Les Planes, que això va ser l'any 89, clar, aquests barris tenen unes característiques que encara segueixen tenint Les Planes i la Floresta, però Mirassol ja no, perquè tenen unes característiques de barri molt clares, amb una vida de barri, amb unes entitats de barri, una entitat que era poc discutible. I a més, encara
que... I uns problemes damunt de la taula, sí, a resoldre grans, importants.
I
una altra cosa, i un greuge comparatiu amb Valldoreix.
Sí, exacte, que tenia l'element.
I un greuge comparatiu amb Valldoreix.
I que la distància, encara que geogràficament és la mateixa, era més gran per la connectivitat, per tot plegat, no? Aleshores, allò era bastant evident, que necessitaven... Ara, després, la realitat s'ha transformat radicalment a Sant Cugat, sobretot en un districte com Mirassol, i després s'han ampliat els del centre, perquè els del centre no tenen una entitat, és a dir, unes entitats pròpies del districte... No. I, clar, llavors t'inventes això, que jo tampoc... De la presència de ciutadans mitjançant sorteig, que després la meitat no el contesten. La meitat no contesta, ni diu, escolta, hi ha sigut a la gent i tal, la meitat ni contesta, no? Realment això és efectiu? O realment és un aparador per dir que s'està fent participació ciutadana?
Home, jo crec que també es busca la marca, com dius, perquè realment els darrers processos, o sigui, aquests consells de barri, o el darrer on em vaig coincidir amb tu, més a més, de Repensem la Festa Major, que se'n van fer 4 sessions i em vaig assistir bueno, dues.
No va ser ben bé un consell, era una jornada.
Era una jornada, sí.
Però també es va vendre com a participació.
Sí, sí.
Sí, sí.
Primer es van fer les jornades, primer es van fer les xerrades, després es van fer quatre reunions amb una sèrie de persones que alguns ens van convidar, altres venien amb membres d'entitats.
Que aquests venien de fora.
Clar, que ens coneixem, o sigui, aixecaves els ulls en aquestes quatre reunions, ens coneixíem absolutament tots.
Per tant, sempre, no?
Sí, exacte. Jo els estimo molt a tots, eh?
No, i tant.
Vull dir que poder idees noves, eh? El que ha de vetllar l'administració és perquè sigui, o sigui, el més transversal possible, no? Però després també trobes, no? Bueno, que es convida gent o que s'obren processos via noves tecnologies, que és el que d'alguna manera pot garantir la participació de gent més jove o de gent que per les seves feines i vinculacions doncs no pot dedicar un dijous a les 6 de la tarda a un procés participatiu, que això és evident que també passa, però tampoc acaben de reixer. Llavors aquí jo crec que és on ens trobem el greu problema, no? De com sensibilitzem o com fem engrescador que la gent doncs pugui dir la seva. I per acabar amb el que deia el Jordi d'aquests consells de districte del centre, igual que els de districte, jo soc molt crític amb aquests espais on hi ha molta gent i es parla de tot. I a sobre es reuneixen, no sé si és un cop l'any o un cop cada 6 mesos. Si em diràs com un consell de barri del centre oest o del centre est, és igual, on hi ha el govern, on hi ha partits, on hi ha entitats, on hi ha veïns a títol individual, on hi ha veïns associats. O sigui, sí, és que només que cadascú faci una intervenció de 2 minuts és molt poc operatiu, no? Per tant, realment a vegades sí que és més la marca que no anar a buscar el resultat.
Sí, sí, absolutament d'acord. Ara, jo insisteixo que, diguéssim, Sant Cugat, com a població, tenim un problema, que és Vall d'Oreig. I el fet de que existeixi una entitat local menor, que representa, que és una administració que encara està més propera al ciutadà, etcètera, etcètera, crea un greuge comparatiu amb la resta, diguéssim, de les poblacions. Perquè no és veritat que el ciutadà del centre tingui la mateixa facilitat d'arribar, diguéssim, a l'Ajuntament que té el ciutadà de Vall d'Oreig amb la seva administració. I això és un problema. I això és un problema. I a part, diguéssim, jo sempre he defensat que, d'acord, que hi va haver-hi uns moments en què aquella entitat tenia un sentit, però avui dia, si aquesta entitat té algun sentit, és en uns altres barris, no a Vall d'Oreig.
Però és un debat que els partits esquiven completament. Va haver-hi en el seu moment un informe fa poc del secretari dient que s'havia de replantejar l'existència de l'EMA de Vall d'Oreig
sí,
l'alcaldessa va tancar aquesta carpeta
sí,
els partits però diuen una cosa en un debat, per exemple, públic i després les opinions que es poden dir fora de micro són també a vegades unes altres i a veure, qui explica com pot haver-hi una MD en plena àrea metropolitana?
Aquí hi ha dues coses. Bueno, ara amb tota aquesta reforma
a més, una MD que no pot evolucionar cap a un municipi propi, eh?
No, a més, però podríem fer com la Canonja, que li van fer una solució mida.
Però
el Parlament es va fer una pirula.
Aquesta nova llei que no entra a fons, jo crec que hauria d'entrar més a fons amb tota la tema de la simplificació administrativa municipal, però no. Pel que sembla ser, no es permetrà ja constitució de municipis de menys de 1.000 habitants, sembla que he sentit, i Vall d'Oreig en té 10.000. Però jo crec que
no hi arriba, aquest és el problema. Vale.
No, però em sembla que en el sala de menys de 20.000 no es poden constituir, em sembla, no sé, potser ho canvien. Ara veurem també com queden les MDs amb tota aquesta. Perquè, a veure, l'única MD que té entitat és la de Vall d'Oreig. Perquè tots els altres, que és l'origen, són nuclis petits que es van crear com a entitat local menor per gestionar uns béns comunals, exacte. L'única que té entitat i competències que podríem dir que l'assimila a un semi-municipi és Vall d'Oreig. Els altres són pocs habitants i de competències poquíssimes. A Vall d'Oreig hi ha dos temes. Un és el tema de les relacions fiscals entre Vall d'Oreig i el reste del municipi, que em sembla que aquest any tocava renovar l'acord econòmico-financer.
Està pendent de tancament.
Que, bueno, aquest és un tema sagnant, perquè jo sempre no hi he entès, i és un tema que encara aguanta fins avui, faria un paral·lelisme al País Basc, però bueno, no el faré perquè ja estem parlant d'un tema purament administratiu. Perquè, per exemple, la participació de Vall d'Oreig en la despesa d'aquells que tenen caràcter general de ciutat no participa en tots aquests allò de Vall d'Oreig, com a part del municipi es beneficia de ser equipaments o de ser serveis que són per tota la ciutat, encara no, en canvi no participa amb la seva part alíquota, no? Dels seus ingressos. No sé si és un tema que el conveni ara ho renovarà i d'allò. Al principi era zero, després s'ha anat millorant, però encara hi ha coses en les quals no participa. Per el tema de promus, tal i qual. I després hi ha un altre tema. A veure, no és un model generalitzable. Tu no pots fotre MDs a la floresta, perquè no es mantenen, no se sostenen. Eh? Jo a vegades quan alguns alforista he sentit allà, volem una AMD. No, perdoni, una AMD a l'alforista amb els ingressos propis no se sosté, ni a les planes, ni a Mirasol, vull dir, a veure, perquè té uns gastos fixes. A veure, hi ha una cosa que diu economies d'escala, que és organitzar una sèrie de gastos fixes pel màxim de gent possible, no? Jo, per exemple, ara no sé com està, perquè ja no ho segueixo, però jo quan veia que la concessió de les escombraries de Valloreig i del transport i tal es feia separadament de la de Sant Cugat, jo veia, això és una bogeria, però on hem anat a parar, no? O que l'escola Bressol de Valloreig no participés del patronat d'ensenyament del municipi. Són coses que per mi des de... Ja no parlo en termes identitaris que de vegades vol fer el discurs de Vallvall, en termes purament administratius, d'eficàcia administrativa,
de gestió,
de racionalització de la gestió de la posa pública. Hi ha coses que no entenc, jo no les entenc. I per tant, estic d'acord amb tu, jo per això vaig ser quasi declarada persona no grata allà, perquè amb aquest tema no he tingut gaires manies per entendre'ns. Jo estic d'acord amb tu, que és un tema una mica tabú, que no hi ha interès de gratar fons, amb tota la serietat i rigorositat del món, eh? Jo no sap què fer demagogia, però no me n'allo, no el toquem, qui dia passa any empeny...
Bueno. I l'argument de la identitat, quan tu vas a l'observatori sociològic, on més se senten santcugatencs és a Valldoreix.
Bueno, l'últim observatori sociològic...
Que és com si al País Basc se sentissin més espanyols que bueno, ningú. És curiós.
Saps per què?
Per què?
Perquè s'identifiquen, solament s'identifiquen per raons òbvies i objectives, amb la marca Sant Cugat. Quan la marca Sant Cugat és... Més metres per verd que ningú. Més qualitat i més renda per càpita que per ningú. Corai, qui es pot identificar més? El de Valloreig. Home, clar.
Metre quadrat de
no
jardí.
No s'identificaran els del carrer, el senyor.
A més, és una cosa que és molt curiosa, no? Perquè, llavors, és tot aquest plantejament d'aquesta gent que és ecologista, no? I, de més, i que el que fa és privatitzar una parcel·la de natura en benefici propi. No en benefici compartit de la comunitat. No, jo tinc el meu jardí. No és una zona verda comunitària. No, jo tinc el meu jardí.
Perdona, eh? Ara encara és més greu. Amb les indemnitzacions de les zones verdes de Valloreig.
Sí.
Tindrem que pagar amb el xaca de tot. Zones verdes que no passaran a ser públiques, perquè estan sense punyeta i són un trosset i tal i qual, que seguiran tenint un gaudi semi-privat, però els haurem pagat entre tots. Això, en un moment de crisi, aquest tema també... Ostres, se n'hauria de parlar una mica més, també.
L'hem tractat, si voleu, un dia podem parlar de les zones verdes. No, perquè quan veus...
Zones verdes vol el mar, creia el poeta.
Tinguéssim vinyes, mira, encara en podríem fer...
Vinyes, perdona, l'única vinya que queda a Sant Cugat és a casa dels pares, que encara tenim 5 ceps de picapoll.
No, i a dalt a Campallet. A Campallet, també dintre del Cercat.
No ens dona per fer vinya.
A Montmany també.
A Can Montmany tenen un tros de vinya, diria que de merlot. I a més, els que ara estan recuperant la pagesia en aquella zona van fer vi. Si l'any passat o...
Escolta, aquí potser podríem vendre-ho amb la marca Sant Cugat, ara que estem parlant tant de façana, encara ho podríem obtenir...
És molt incipient,
o podrien ells obtenir...
Podem parlar ja...
Home, diguem-ne que... Diguem-ne que el vi de Sant Cugat, de marca, no ha sigut mai.
Però podríem... Sempre es pot buscar algun...
Bueno, però hi ha regions catalanes que mai havien fet un... O mai s'havien cuillat de fons vins de qualitat, sinó que feien vins per vendre a l'estranger i per reomplir botes, i ara estan fent uns vins excel·lentíssims.
Amb un bon anòleg i un bon copatge, avui es fa vi fins i tot...
Bona química, no?
A Tegucigalpa, tu.
No, és que, a veure, diguéssim, les coses han canviat molt, i quan tu plantes una vinya, diguéssim, abans doncs ho feies sobre el terreny que fos, ara avui dia sí que el canvies tota la terra, eh?
Clar.
I aleshores, diguéssim, poses la terra que és més convenient per la varietat aquella que tu voldràs posar. Però, a veure, per exemple, diguéssim, tu dius allà, tenen una vinya de merlot. El merlot no era justament una de les varietats tradicionals de Sant Cugat, el qual vol dir que, en tot cas, és una vinya nova, eh? És una vinya vella, vull dir, és una experiència, diguéssim, absolutament nova. Ell, quan parla del picapoll, sí, el picapoll sí que és la varietat típica i clàssica d'aquí de Sant Cugat, eh?
Per cert, parlant de vins, avui a l'Ateneu, cita.
Avui,
perquè vulgui fer un tast.
Castell del Remei.
Ah,
sí?
Costés del Segre. I què consisteix, això?
Són les xerrades tas que presentem cellers, diguéssim, o sigui, venen, han anat passant uns 10-12 cellers, expliquen la DO, el model productiu, durant 20 minutets,
i després
a peu dret fas degustació dels seus productes.
Uruno, copa sí.
Uruno, hi ha copa.
A quina hora és això?
Això a 8:15.
Ho tindré en compte.
places limitades i les inscripcions estan força elevades, si més no ahir al vespre quan vaig sortir de l'Ateneu. A hores d'ara no ho sé.
No, això del veure la gent, escolta, tu, no ho sé.
És molt recomanable, ho puc dir, perquè...
Ha... Veure, sí.
No, dic que les sessions de l'Ateneu, això del veure també en moderació, sobretot,
Sí, sí, sí.
Sí?
No, home, jo és el que em passa, no mai, és com que jo no m'he entès que sempre és l'última copa la que em fa mal, tu.
Coses que passen,
casualitat. Te'n fots 7 o 8 i l'última, no? I fa...
són uns misteris, aquests.
Sí, sí, és curiós.
Casualitats, no? Això de l'última.
L'última sempre és la que em fa mal, tu. Ja.
Però es va amb moderació en aquestes trobades, vull dir que no és
una
festa en honor a Baco.
De fet, la gent que es dedica realment a catar no s'ho en passa, no s'ho veu.
No, de fet, algun
dels catadors no veuen.
Algun dels cellers, perquè el que fem és que vingui algun responsable important del celler, perquè més que la cata estricta, no? Allò, la nota de cata de quines aromes trobes o quin color té el vi, el que volem és més què hi ha darrere d'una ampolla, no? O sigui, quin és el procés fins a arribar a l'ampolla, com ho fan, com ho deixen de fer.
A mi sempre m'ha encantat la capacitat de creació i d'imaginació que tenen els enòlegs. Això fa olor a fruites vermelles de la part esquerra de Collserola amb una retirada a pissarra del precàmbric, no sé què,
sí, però un dia que caia humitat.
Centre de llenya vella de l'Empordà.
Jo la vegada que més vaig al·lucinar va ser amb una xerrada sobre la guia Parker, on una de les crítiques bones, 90 i escaig punts, d'un vi de la Terra Alta, deia que gust a quitrà. Tota la vida he pensat que el quitrà és desagradable, no? Doncs aquell vi era excel·lent, el vaig poder tastar després i era realment excel·lent.
I tenia gust a quitrà?
Jo no el vaig saber trobar per
jo amb el vi em passa com amb les obres d'art, o m'agrada o no m'agrada. Ara no em facis explicar a què té gust, perquè no t'ho sabria.
Però vaja, és el sentit comú dels que no sabem de segons quines matèries. Tu proves un vi, home, ja notes si és bo o no. Ara, arribar a aquest punt de concreció...
Hi ha molt d'exhibicionisme, també. Tu has de gens d'anola, has de vendre el producte. T'has de vendre professionalment, home. Clar, si dius allò... Sí, aquest és bo.
Però això ens ho ha fet més sommeliers que enòlegs, Sí, o sigui, quan ve l'enòleg del celler, realment, l'explicació és molt interessant, molt més tècnica,
científica, no?
I després el tas és més l'experiència, no? I t'il·lustra una mica més en famílies
de vins. Aquest programa de vins que feien, o vins i òpera, o era només de vins, me'n recordo.
No, només de vins, només de vins.
Però el feia el noi que havia presentat el d'òpera fa anys.
Que feia el canal 33 d'Alt, que sortia el Roca, el senyor Roca. Jo quan explicava allò del vi... l'hauré de provar perquè escolta, una quantitat de coses
només per ser just, qui senta càtedra a les cates de l'Ateneu és Vins Noé, l'Oleguer de Vins Noé, que si no l'anomeno, doncs també em sap greu.
Hem de marxar. Jordi Casas, Domènec Miquel i Toni Ramon, moltíssimes gràcies i ens veiem la setmana que ve. Bon dia.
Apa,
bon
adéu. Dia.